Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Us ofereix aquest espai.
Temps insegur, però aquests ruixats no solucionen ni de voltes les sequeres.
No, de moment avui tindrem, com deies, aquests ruixats més aviat dispersos, però no serà prou aigua com per solucionar la situació tan extrema que tenim. De moment ara mateix està plovent en punts del Baix Penedès, el Tarragonès, el Bages, l'Alt i el Baix Camp, i aquests ruixats es poden repetir ara al matí, sobretot cap al sud del país, i després a partir de mig matí cap al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, sobretot l'interior de les comarques de Girona. I les temperatures que baixen aquest migdia ho faran entre 3 i 5 graus respecte a les d'ahir, i on es notarà menys aquesta baixada seran punts de la costa i del prelitoral central, i a partir de demà tornen a pujar clarament aquests termòmetres. Demà més estones de sol, i després dijous, divendres es repetiran alguns ruixats, sobretot cap al nord, i també divendres cap a les comarques de Ponent. Dissabte pinta que serà un temps insegur, i diumenge, dia de Sant Jordi, sembla que només s'esperen alguns ruixats cap a les comarques del nord, sobretot Pirineu i Prepirineu, i a la resta tindrem un dia més tranquil i més càlid. I ara mateix temperatures al voltant dels 14 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 8 a Lleida, 10 a Girona, 4 a Puigcerdà i 11 a Falset.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Nou pronunciament de les Nacions Unides favorable a l'independentisme. 5 relators de les Nacions Unides asseguren que les denúncies de represàlies polítiques que els ha fet arribar Esquerra són molt preocupants. Demanen explicacions a Espanya sobre el que consideren que és l'aparent ús indegut del dret penal per judicialitzar polítics i activistes independentistes. Ho diuen en una resolució no vinculant que respon a una comunicació de Marta Rovira. Entre d'altres, la secretària general d'Esquerra denunciava detencions arbitràries, persecucions judicials i polítiques, intimidacions a membres d'Esquerra. Els relators es mostren amoïnats pels fets que s'han denunciat i insten Espanya a aturar la persecució a l'independentisme català. Per això demana al govern que aclareixi aquestes sospites i li reclama quines mesures prendrà per solucionar-ho. El president de França, Emmanuel Macron, ha admès per primer cop que no pot ignorar les protestes i la ràbia al carrer per la reforma de les pensions que el Tribunal Constitucional francès ja ha validat i aprovat. Tot i així, diu que no recularà perquè considera que la reforma era necessària. Macron lamenta no haver trobat consensos i proposa ara als sindicats rellençar el diàleg amb un nou pacte social que inclogui empreses i treballadors. El president s'ha marcat com a fita calmar els ànims en 100 dies. Per aconseguir-ho, promet accelerar reformes en àmbits com el mercat laboral i la sanitat. Nou i dos minuts. Miguel Bosé torna a insistir en el seu missatge antivacunes en una entrevista a la televisió, en aquest cas amb la seva amiga Mercedes Milà, al programa Milà versus Milà de Movistar. El cantant ha tornat a parlar sobre el negacionisme del coronavirus, assegura que se'l va ridiculitzar, però que el temps ha demostrat que tenia raó.
La misma manera que se hizo conmigo, se hizo con otros personajes públicos, se hizo con médicos, se hizo con científicos que discrepábamos y que teníamos además fundamentos y argumentos para discrepar. Y en el tiempo, lógicamente, la gente se ha ido dando cuenta que lo que yo anuncié en aquel momento está pasando.
La presentadora Mercedes Milà li demana a Bosé que concreti què creu que passa, i el cantant diu això.
¿Pero qué es lo que está pasando?
Mercedes, yo ahora creo que no vamos a discutir.
Es que no entiendo a qué te refieres con qué está pasando. Solamente te pido eso.
El tema vacunas, por ejemplo, están callando las taquicardias, las pericardias, los coágulos, los cánceres, todo eso que está pasando. Yo te mando información fácil.
Pero puedas... no me vuelvas loca porque me volvías loca,
no.
Milà li diu que no, però vostè insisteix.
Yo te mando cosas a condición de que después sobre eso investigues tú.
Sí, ya.
Porque no...
Ay, Miguel, personal. Que soy Mercedes. No, por favor, no me agobies, tío.
El tema finalment es va quedar aquí, però Milà i Bosé també van parlar d'altres qüestions, com per exemple sobre la sexualitat del cantant.
La vida me da muchas cosas, y entre otras cosas, la capacidad de amar a hombres y amar a mujeres. Entonces cuando los viernes salía de copas, siempre pillaba cacho.
¿En ese grupo había policía?
Había de vez en cuando Algún policía, sí.
¿Te ligaste con algún policía de esas horas de la
noche? Claro, por supuesto.
Pero para follártelo y todo.
Claro.
De tot plegat, escoltem el comentari que posa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
Miguel Bosé s'ha convertit en una mena de mico de fira que tothom vol ensenyar el seu programa. Però és evident que Mercedes Milà és qui millor el sap torejar, des de la devoció absoluta. Junts fan un duet excessiu. Amb el gos de la Milà dormint com un tronc al sofà, Bosé va parlar de la seva vida sentimental i sexual, fins i tot que en el passat follava amb policies amb qui coincidia pel carrer. Va parlar dels fills i de les seves malalties estranyes. Les converses de Bosé, però, sempre queden a mig camí entre la farsa i la telenovela, la fantasmada i l'espectacle, la nostàlgia i el surrealisme. A Milà versus Milà, la periodista es retroba amb antics convidats compartint imatges d'arxiu. Aquesta vegada la comparativa era flagrant. La degradació de Bosé contrastava amb una Milà que continua incombustible a l'hora de fer entrevistes.
Aquest dissabte torna una de les famílies més peculiars de la tele, Los Serrano. Aquesta mítica sèrie torna a Telecinco amb un retrobament dels actors coincidint amb el 20è aniversari de l'estrena. Fran Perea, l'intèrpret de la banda sonora, va ser un dels primers que van insinuar que s'estava plantejant una cosa, alguna cosa similar. Perea feia de Marcos, el fill gran del Diego, el personatge que interpreta Antonio Resines, que també ho va deixar caure al programa La Resistència. La sèrie també estava protagonitzada per Belén Rueda, Jesús Bonilla, Verónica i Natàlia Sánchez, Alejo Saures i Julia Gutiérrez Cava, entre molts d'altres. De moment, Mediaset no n'ha donat més detalls. No se sap quins actors apareixeran en aquest retrobament ni tampoc l'horari d'emissió d'aquest programa especial. I avui al Món a RAC1, cap a un quart de 12, ens visitarà una de les grans veus de la música, Luz Casal, que ens presentarà Les Ventanes de mi alma.
Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás. Sé que resulta extraño.
Es tracta del seu primer treball després de 5 anys i, segons ella, és el seu àlbum més reflexiu. Un disc on hi trobem cançons com aquest Hola, què tal? Nascuda de la seva experiència durant el confinament del coronavirus, on va arribar a parlar via telefònica amb més de 2.000 persones que ho necessitaven. L'artista porta gairebé 50 anys de carrera en què ha publicat 16 discos i ha arribat a vendre més de 15 milions de còpies. Precisament per tot això, els últims Premis Ondas la van guardonar amb el Premi a la Trajectòria i on va pronunciar un discurs memorable. Luz Casal, a partir de 2:15 aquí, al Món a RAC1. I amb música, Bad Bunny té nova col·laboració. Es diu 1% i és una cúmbia de la banda mexicana Grupo Frontera que compta amb la participació del porto-riqueny. El tema parla sobre el desamor i sobre com algú que troba a faltar la seva exparella decideix trucar-li quan només li queda un 1% de bateria al mòbil. I a la resta dels esports en Repsol, avui sabrem els dos primers semifinalistes de la Champions a partir de les 9 en directe aquí a RAC1. El Real Madrid defensa el camp del Chelsea al 2-0 de l'anada i el Nàpols ha de remuntar un 1-0 del primer partit contra el Milan. Per cert, al Madrid, el comitè antiviolència ha traslladat a competició l'expedient obert a Fede Valverde per clavar-li un cop de puny al futbolista del Villarreal, Àlex Baena. Això vol dir que ara li pot caure una sanció esportiva, que podria anar de 4 fins a 12 partits. Tot i això, pot ser que la sanció no arribi per aquesta temporada. Més coses, Sergi Roberto estarà unes 5 setmanes de baixa per una lesió a la cama que es va fer abans d'ahir a Getafe. En canvi, Xavi espera recuperar Frenkie de Jong i Pedri pel partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. A Montilivi, el Girona ha recorregut la targeta groga que el Tati Castellano es va veure diumenge contra l'Elx i que li impedirà jugar aquest cap de setmana al camp del Valladolid. Que primera, ahir es va tancar la jornada 29 amb un Celta de Vigo 0, Mallorca 1, i a la Premier el Liverpool va golejar 1-6 al Leeds. I en tenis, Carlos Alcaraz debuta avui al trofeu Conte de Godó de tenis. El murcià s'enfrontarà al portuguès Nuno Borges, que ahir va superar la primera ronda del torneig des del Tenis Barcelona. Allà hi tenim ja l'Albert Bassas.
Malgrat que tradicionalment el torneig sempre reserva el debut d'un dels seus principals reclams a dimecres, aquesta vegada i a petició del propi tenista murcià, Alcaraz jugarà un dels primers partits de segona ronda i l'organització del Godó ha programat el duel contra el portuguès Nuno Borges, número 79 del món, per aquesta tarda previst pels vols de les 4. Serà una jornada especial també per un altre tenista espanyol, Feliciano López, que aquesta temporada s'està acomiadant del tenis professional amb 41 anys i avui podrà disputar el seu darrer partit a Barcelona després més de 22 participacions al Godó, des que va jugar al torneig per primer cop el 98 amb només 16 anys. Avui també estarem molt pendents del que faci Albert Ramos, l'únic català del torneig, contra l'equatorià Emilio Gómez, o el noruec Casper Ruud, l'altre top 10 que entra avui en acció, l'actual número 4 del món, contra el nord-americà Ben Shelton.
I el trànsit.
Els nous concessionaris Hyundai Augusta Car a Vilafranca i Vilanova t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. El punt més complicat del matí continua sent l'AP7, on ara s'hi acumulen més d'11 quilòmetres de congestió en sentit nord entre Castellbisbal i Sant Cugat. Això és degut a l'accident que s'ha registrat a la B30, on ara s'ha normalitzat la circulació. Ara també registra, però, una avaria a la C32 a Sitges en sentit nord i, de moment, es talla tota la calçada. Queden també força aturades els punts habituals de la xarxa viària, com són la C58 en diversos trams, a Sabadell i Sant Quirze en sentit sud, o a Montcada arribant a Barcelona, i la B23 en sentit nord entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat també registra 5 quilòmetres més d'aturades. Per la seva banda, les rondes encara registren molta lentitud en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral des del Nus del Besòs i la ronda de dalt hi ha més de 8 quilòmetres des del Nus fins a Pedralbes. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Hyundai Augusta Car amplia les seves instal·lacions al Penedès Garraf. Vine a conèixer-les amb més de 1.000 metres quadrats dedicats a tu i al teu Hyundai. Estem a l'Avinguda Tarragona 137 de Vilafranca del Penedès i a Ronda d'Europa 70 de Vilanova i la Geltrú. T'esperem a les noves instal·lacions Hyundai. AugustaCar.es.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'esprits, concretament d'esprits que tenen habilitats pràctiques. Perquè avui hem sabut que l'agent immobiliari que va vendre la mansió de Michael Jackson assegura que l'esperit del cantant el va ajudar a tancar el tracte. El venedor afirma que l'esperit de Jackson continua a l'última casa on va viure a Bel Air, a Los Angeles. Diu que va sospitar que hi era perquè en dues ocasions, quan estava intentant vendre aquesta mansió, va tancar la casa amb pany i forrellat i quan va tornar-hi, totes dues vegades, la finestra de l'habitació de Michael Jackson estava oberta i en sortia música. Llavors, quan va ensenyar la casa a un potencial comprador, va decidir resar un Ave Maria a Michael Jackson perquè la persona interessada no acabava de tenir-ho clar i després de resar, doncs resulta que van tancar el tracte. Això recorda el cas de Marcelo, l'àngel de la guarda de Jorge Fernández Díaz, que ell mateix va explicar que l'ajudava, entre altres coses, a aparcar. Una habilitat que convindrem que és molt més modesta que la de l'esperit de Michael Jackson, però igualment molt útil.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
2:15.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Bernat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Toni, què tal? Bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia, què tal? Hola, i saludem també el Santi Segurola, que el tenim en línia. Hola, Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I a l'Anna Gómez. Hola, Anna, què tal? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia. I al Pere Mas. Avui és una... Bon dia, Pere.
Bon dia, alegria i vigilància.
Avui és, vull dir que és una tertúlia així matxembrada, la primera, perquè hi ha el Sant de Segurola, també hi ha l'Anna Gómez, perquè volem parlar la primera part de... Jo volia parlar del tema de Joan Laporta, però aquesta nit jo crec que Florentino Pérez en un exercici també de barcelonitis, cosa que això pensava que era només patrimoni del Barça.
Ha picat l'ham.
Sí, és una cosa que no té... Sí, ara quan acabi m'ho acabes de rematar, Toni, ai, abans que acabi, si pot ser. No, doncs això, doncs amb un exercici de madriditis bastant evident, que no entenc... Que no, o sigui, no entenc el vídeo, no entenc els motius per quals fa aquest vídeo, no entenc el final, no entenc què vol exactament, no, a mi em costa molt d'entendre, perquè una cosa és parlar del que va passar ahir, que en parlarem, perquè, evidentment, molta gent pot tenir molts dubtes. Jo crec que el que va passar ahir
és que els que estaven a favor de la Porta i de la seva tesi continuen a favor de la Porta i la seva tesi, i la gent que estava en contra de la Porta i la seva tesi continuen en contra de la Porta i la seva tesi. Vull dir, ningú ha canviat de bàndol, perquè ens entenguem. Però això, que és un debat que s'ha de fer i que s'ha de tenir, ha quedat tapat per unes maneres de funcionar de Florentino, que algú les coneix bastant bé, com és el cas de Santiago Segurola. Santiago Segurola ha conegut a Florentino Pérez i coneix les maneres de funcionar de Florentino Pérez. Ningú discuteix que Florentino Pérez, ningú, no parli. O poca gent discuteix que Florentino Pérez no parli mai. La Porta no parla molt. No només parlo d'ahir, sempre ha parlat molt, li agraden entrevistes, ha anat a entrevistes aquí, allà, més enllà. Florentino no li agrada. Parla con José Luis Moreno a través de molts ninots. I això fa que el que fa el Real Madrid a través del seu canal oficial de Real Madrid Televisió, molt similar al que és Fox News amb el trumpisme, el que fa és tapar, o de moment mig tapar, el que va passar ahir a la roda de premsa a la Porta per donar una lectura, la d'avui, que és, bueno, doncs tornem una altra vegada, si qui és millor, si Messi o Cristiano Ronaldo. Doncs ara el debat és quin és l'equip del règim, el Barça o el Real Madrid. No sé com ho veu Santiago Segurola des de Madrid. Santi.
Bueno, yo primero que en cuanto a la Porta me parece que no respondió a ninguna de las preguntas clave, las preguntas que pesan de verdad sobre este asunto tan turbio. La primera es por qué el Barça tuvo a sueldo al vicepresidente de los árbitros españoles durante 18 años. No lo contestó. Ni tampoco si la relación era tan limpia y ética, porque nadie conocía esa relación. Y si era tan ética, porque la relación con el vicepresidente de los árbitros o el vicepresidente de los árbitros amenaza por un fax al Barça con revelar asuntos perjudiciales si no le sueltan la pasta. Tampoco contestó porque la Porta cuadriplicó el sueldo de Enrique Negreira, porque valoró tanto esos servicios. Y incluso en su discurso, y ahí afecta también al Real Madrid, ¿cómo se justifica la contratación de los servicios del vicepresidente de los árbitros si el Barça, en 2001, en la década anterior, de 1990 a 2000, había ganado 6 de las 10 ligas anteriores? Es decir, que te obliga a preguntarte cuándo el Madrid es el equipo del régimen, porque entre 1939 y 1954, en los años de hierro del régimen, el Madrid no ganó ninguna liga y el Barça ganó 5. Es decir, todo esto son miradas también muy subjetivas, lo del régimen y lo de no el régimen. Cada uno que piense lo que quiera, me parece muy bien que el Barça lo piense, pero la realidad es la realidad. Y es que el Barça no se podía quejar de ninguna mano en la década anterior a que empezara todo esto. En cuanto a Florentino, yo creo que son tampoco, también lo del Barça, ¿eh? Me parece que son un poco juegos de artificio, es un poco postureo el de los dos clubes. Las relaciones entre los dos clubes son extraordinarias, son magníficas, son partners in crime, por decirlo de alguna manera, perdón la expresión, en el asunto que más les conmueve a los dos, que es la Superliga Europea. Y no les importa agitar un poco a sus masas y presentar a uno como el equipo del régimen, al otro como unos ladrones. Estas son partes de esos juegos populares, por decirlo de alguna manera, que afectan más al hincha medio que a las verdaderas relaciones entre los clubes, que vuelvo a decir, son extraordinarias. No conocía esta vinculación tan feroz entre el Madrid y el Barça desde, no lo sé, puede que desde 2003, cuando Laporta dijo y Rosell dijeron que habían fichado a Beckham y el Madrid cayó. Cayó, guardó silencio, de alguna manera animó a que las elecciones del Barça las ganaran Laporta y Rosell, como así sucedió. Es decir, que no le doy más importancia a una cosa que a otra, simplemente que es muy feo este espectáculo público de dos clubes tirándose los trastos cuando, sinceramente, hay cuestiones más graves que resolver los dos. Uno, ¿por qué este proyecto Superliga, que ha sido un fracaso brutal y sigue empeñado en ellos, los dos? Y por qué el Barça tiene un problemón terrible, más que de, mucho más que de reputación, están los tribunales, por cuestiones que dos meses después el presidente del Barça no contestó a ninguna.
Uh-huh. Aviam, Bernat Adéu.
A veure, jo diria que crec que el Segurola ho ha dit molt bé. Les relacions, especialment entre els dos presidents del Barça i del Madrid, jo diria que es pot fer extensiu a les juntes directives, és magnífica. Entre altres coses perquè els dos equips estan comandats per dues persones molt intel·ligents que saben que l'un necessita l'altre. És a dir, la Lliga Espanyola no és comprensible sense aquest nivell de rivalitat, és un nivell de rivalitat que crea, vaja, no només molta rivalitat esportiva, sinó que és un motor d'economia extraordinari sense el qual la Lliga Espanyola no seria el que és. Tot i que la Lliga Espanyola últimament hagi perdut bastant de poder respecte a la Premier, per exemple. I tot això, tota aquesta agitació de les masses és una agitació molt controlada. Aquest debat sobre el règim, sobre els àrbitres, ja l'hem viscut altres vegades. Això agita molt la coctelera, però l'estructura roman intacta, entre altres coses perquè Laporta i Florentino Pérez tenen un interès comú, que és fer aquesta NBA del futbol que es pretén fer a nivell europeu. Jo crec que aquí l'important és que tota aquesta agitació no ens faci oblidar d'una cosa fonamental, i que ahir crec que el president del Barça va respondre correctament, que és que tothom que ha volgut implicar el Barça en un delicte penal no ha portat les proves conseqüents. I això, de cara a un delicte, és molt important. És a dir, quan tu dius assassí algú, doncs has de portar una pistola, has de portar un cadàver, has de portar una bala, perquè si no, diguéssim, no vas a judici, no et jutgen. I, per tant, ja sé que està molt de moda avui en dia a la nostra societat dir que aquest és un assassí, que aquest és un assetjador, que aquest és un lladre, però a Occident, en general, quan tu imputes un delicte, doncs has de portar unes proves, i aquestes proves no s'han aportat. No només això, sinó que, com va, per exemple, palesar molt bé fa dues setmanes de Vanguardia, sabem que el president de la Lliga va intentar adulterar-ne algunes i modificar el criteri de la Fiscalia fent un monopoli de cognoms amb alguns exdirectius del Barça. Per tant, l'important, és a dir, l'arrel aquí de tot el problema és que qui ha volgut imputar un delicte no se n'han sortit. Uh-huh. A partir d'aquí podem entrar en moltes discussions sobre si les explicacions del Barça són correctes, sobre si cal pagar un ex-assessor...
Anem amb el cas Florentino i després parlem del tema de Laporta,
sisplau. I després ho resumeixo. I deixa'm que ara potser faci una opinió una mica amb el carret del Barça, la butxaca que el porto. Mentre plorin i mentre facin de barcelonistes d'abans, és que anem bé.
Uh-huh. Anna.
Mira que em sap greu discrepar amb el Santiago Segurola, perquè el trobo dels millors analistes excels de futbol que hi ha hagut, i em sap greu, però crec que no té raó en l'anàlisi polític de l'assumpte. És a dir, l'estracanada d'avui del Florentino Pérez demostra precisament que Joan Laporta té tota la raó del món, com sabem tots els aficionats del Barça, que el Madrid ha estat l'equip del règim. És que negar això ja és negar la primera premissa d'una conclusió evident.
Però quan és l'equip del régimen y cuándo...
De toda la vida, Santiago, por Dios, solo tienes que analizar...
Entonces vamos a ser serios con esto. Vamos a ver, en 1939 termina la Guerra Civil, ¿cierto o no cierto?
Sí, sí.
Bien. ¿Cuándo gana el Madrid la Primera Liga? En 1953, 14 años después. En ese periodo el Barça gana 5 ligas. Es decir, ¿cuándo empieza a ser el equipo del régimen? Vale. Yo estoy hablando de que me parecen muy bien las percepciones, pero... Es que además el equipo del régimen, según Laporta, es continuadamente y hasta ahora. Perfecto. En 1990, con Cruyff como entrenador, el Barça gana 4 ligas seguidas. Y entre 1997 y el año 2000, Van Gaal gana otras 2 ligas seguidas, 6. 3 veces más que el Madrid. ¿Cómo es posible que sea el Madrid, el equipo del régimen, unas veces y otras veces no? Cuando no gana el Barça es el equipo del régimen, y cuando gana el Barça, ¿qué es el Barça?
No, el Barça per guanyar qualsevol cosa, Santiago, ha de jugar 40 vegades millor que el Madrid, i aleshores no hi ha possibilitat... ¿Cuándo?
Pero es que eso es algo subjetivo.
No, es objetivo que tú mires quiénes eran los presidentes del comité de árbitros, quiénes se sentaban en el palco de Bernabéu, quiénes eran...
¿Y quiénes se sientan en el palco del Camp Nou?
Perdó, es que yo creo que nos están desviando el tema. Estamos hablando del régimen del franquismo, ¿eh? No estamos hablando ahora del año 90.
Fijo en todos los regímenes.
No, el vídeo es el nuevo, ¿eh?
No.
Va dir 70 anys.
Perdoneu, el que diu el Segurola són dades, no opinions.
Sí, espera un moment, que incorporem una persona que en sap de dades aquí. Xavier García Luque, què tal? Bon dia.
Xavier. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Hem anat... aquest és el gran tema, el vídeo del Real Madrid. Has vist el vídeo, Xavier?
Sí. Ahir el vespre ja va començar a córrer com la pólvora i el vaig veure. Sí.
T'has sorprès?
Pues sí. M'ha sorprès, sobretot, que no tinguin capacitat de fer un vídeo una mica més ben preparat, no? Vull dir, sempre pots trobar arguments per defensar unes idees o unes altres, ara mateix en el debat ho estàvem veient, no? Però idees, no sé, una mica treballades, no? Allò sembla obrir el calaix, trobar... A veure què li diuen al Barça. Ui, que li van requalificar les Corts, ja està, ja ho tenim. I fan un vídeo. Un nivell baixíssim.
Un dels arguments que dona ara sentíem el Segurola, per exemple, que durant els primers anys del franquisme el Madrid no va guanyar cap lliga.
Cert, perquè durant els primers anys del franquisme l'equip més protegit va ser l'Atlètic de Madrid, que llavors es deia Atlético Aviación i que estava protegit pels militars. El gran canvi de tot això té dos punts. Un, l'arribada de Bernabéu, que té molt clares les idees del que té que fer i de qui s'ha d'envoltar per aconseguir-ho, i sobretot la culminació amb el fitxatge de Di Stéfano. La llista aquesta famosa de si el Madrid guanya tantes lligues i el Barça tantes altres, si la mires a partir de Di Stéfano, és que la diferència és absoluta.
També diu que l'any 1939, un cop acabada la Guerra Civil, el Madrid va quedar desmantellat i que el règim va rescatar el Barça fins a 3 vegades. D'això què ens pots dir? Xavier.
L'hem perdut.
S'ha tallat. Escolta'm. Xavier, encens o no? Espera't un moment. Canvio. Saps què passa? Que moltes vegades aquí hi ha un problema, que és que moltes vegades el telèfon continua sent...
La via.
L'Odantes. No. Tornem a Antes.
Sempre l'Odantes, el telèfon no funciona per ara, de fer temps aquí...
Pregunta-li, Jordi.
Sí, ara li preguntarem. Un segon, perquè intentem recuperar-lo, si no el fem per telèfon. Ara li preguntaràs tu, Anna. Saps quin problema tinc amb el Xavier García Luque? Que d'aquí 10 minuts ens ha de deixar o haurà de començar a caminar. Per tant, li faig les preguntes i aviam fins on podem avançar. Espera't un moment que recuperem el Xavier García Luque, fem-lo telefònicament, de debò, feu-me aquest favor, i de debò, ja el tinc, vale, perfecte. Xavier, ets aquí, eh?
Sí, ara sí.
Vale, perfecte. Diu que l'any 39, aquest vídeo, un cop acabada la Guerra Civil, el Madrid va quedar desmantellat i que el règim va rescatar el Barça fins a 3 cops. D'això què em pots dir?
A veure, evidentment no sóc un gran expert en la història del Madrid, no sé si va quedar desmantellat, com diuen, o no. El que puc és parlar-te del que li va passar al Barça, que va estar durant 7 anys absolutament segrestat, tenia directives imposades i directives, a més, amb gent que no eren ni socis del club, que en tot cas, en el moment que els nomenaven, tenien la decència, i no sé si tots, de donar-se d'alta com a socis. Era un control total. I el Barça, per exemple, quan acaba la guerra, mentre tots els clubs es van posant en marxa, i en molts casos, amb la majoria, amb directives similars a les que tenien abans de la guerra, per exemple, això passa amb l'Espanyol, i doncs molt bé, el Barça està mesos amb una junta gestora perquè no saben exactament a qui li passen al club. Això és una situació complicadeta, per dir-ho així, no? El tenir el club en mans de persones que estan allà per controlar-lo i no per desenvolupar-lo. Si el Madrid va tenir els mateixos problemes, com insistia abans de que s'entallés la comunicació, tot això canvia radicalment amb l'arribada de Bernabéu.
Se t'ha hagut alguna llista de fets per la qual cosa consideres innegable que el Real Madrid era l'equip del règim?
A veure, és que aquí hi havia també la discussió de si és l'equip del règim durant el franquisme o si ho és durant més temps. Si anéssim al fons de la qüestió, que com que ja es dona per fet, no s'analitza mai, tot el que és la competició del futbol a Espanya està viciada d'origen. És a dir, tu tens dos focus brutals que mantenen aquesta competició viva, que és el Barça i el Madrid, de qui ploren els que es pensen que algun dia podrien marxar i anar-se'n a la Superliga, perquè ja voldrien ells anar-hi també, però bueno, el fet és que tens això totalment dividit amb aquests dos focus que li donen la vida, però tots els organismes estan a casa d'un dels dos. I tu tens la federació, tens els comitès d'àrbitres, tens els comitès de competició, tens tot l'organisme oficial està centralitzat a al costat de Madrid. Després, amb els anys vas veient que segons quines... Doncs per posar un exemple, petit, però segons quines expulsions, de cop i volta, quan l'expulsat és un del Barça, li cau un càstig que és el doble. Bueno, jo entenc que el senyor del comitè de competició, que s'ha llevat al matí, ha sentit les ràdios de Madrid, ha anat al bar a fer el cafè, arriba a la reunió convençut de que aquell jugador del Barça se l'ha de castigar d'una manera exemplar, no? Per què? Perquè té tot aquest entorn viciat al voltant del Madrid. Llavors, en el cas del franquisme, el club esdevé un protegit del règim en el moment que comença el règim a veure la importància de les victòries a la Copa d'Europa. I això és bastant innegable. Vull dir, se n'adonen que allò és positiu pel règim i li donen totes les facilitats.
És interessant el que avui apunta el periodista escriptor Antonio Maestre a Twitter. Diu que el Madrid va nomenar president d'honor l'any 43 el militar franquista Ernesto Sáez Buruaga i afegeix que a dia d'avui oculta en el seu lloc web Antonio Ortega, qui va ser president durant la República i a qui van assassinar el 1941.
A veure, el coronel Ortega era un militar comunista que va ser president del Madrid, però que evidentment a les històries oficials del Madrid se'l salten, se'l passen de llarg. Com es passen de llarg la fundació a través dels catalans i busquen un antecedent dos anys abans per dir que no, és que el Madrid ja existia abans, no el van fundar aquests dos germans catalans. I són coses que, bueno, mira, cadascú explica la història com li va i intenta fer-se-la venir bé.
Què volies preguntar, Anna?
No, si és veritat que quan va fitxar, ja que he dit que tot va començar amb el fitxatge del Di Stéfano, si és veritat que quan van fitxar el Barça el Kubala també tenien pràcticament aparaulat el fitxatge del Di Stéfano i va sortir el règim i va dir que no, que el Di Stéfano cap al Madrid.
A veure, el fitxatge de Kubala és 3 anys abans, el Madrid també el vol, hi ha unes negociacions i el Barcelona se'l queda, però se'l queda simplement negociant millor donant-li més el que volia Kubala que no el que li donava al Madrid. És una negociació que et pot sentir vençut, però no enganyat. En el cas del Di Stéfano, no. És una cosa completament diferent. El Barça té el fitxatge fet amb totes les legalitats del món, ha pagat completament el fitxatge fins a l'última pesseta, el dòlar o peso argentino, que va fitxar el River Plate, i el Madrid es presenta amb un paper que no té cap valor i li fa veure a les autoritats del règim franquista que allò té el mateix valor que el fitxatge que té el Barça. I a partir d'aquí es complica tota la cosa fins que li acaben donant la raó al Madrid que el 50% de Di Stéfano és del Madrid. Una cosa absolutament falsa. No tenia res que tingués cap valor al Madrid. I llavors Di Stéfano canvia de direcció i d'estar a Barcelona entrenant-se i preparant-se i fent-se fotos amb la samarreta del Barça, acaba convertint-se en el gran creador del mite del Madrid per tota la història.
Segurola, perdona, i després Joan i Toni. Segurola, ¿puedes decir alguna cosa?
Bueno, primero yo creo que se está desviando el asunto del debate. Sinceramente lo creo. Creo que se está juzgando al Barcelona al Barça por otra cuestión que es totalmente relevante y no por esta que es irrelevante, que tiene que ver más con las apreciaciones subjetivas de qué equipo estuvo.
No, no, si lo de ahí lo hablaremos, Santi, pero es que quién desvía.
Pues en este caso te voy a decir en cuanto al Barça y al Real Madrid.
No, es que lo ha desviado al Madrid, eso, Santi. Sí, la historia es que això...
Perdona, esto nace con unas declaraciones de ayer de Laporta acusando al equipo de ser
el equipo del régimen.
Clar, però escolta'm, ara el Barça diu que no contestarà.
Vamos a ver.
El Madrid habitualment no entrava això,
Bueno, pues ahora ha entrado...
Perquè fa com el Barça abans.
Perdona, ahora ha entrado y podemos juzgar si nos parece bien o nos parece mal.
Es que en eso estoy.
Pues a mí me parece una... me parece que forma parte de este juego de comunicación entre los dos clubes, donde se está entrando en una vía que nos va a hacer olvidar la verdadera causa de este asunto, y probablemente les convenga a los dos clubes hacer esto. Mientras aquí, en la calle, en los bares, en los autobuses, en las radios, estemos hablando de esto, no se está hablando de lo principal, de que hay un club enjuiciado por algo que todavía no tiene respuesta oficial, después de 60 días. No nos han dicho por qué tuvieron contratado al vicepresidente de los árbitros durante 18 años. Y si un equipo es el del régimen o no, nos tienen que decir cómo lo saben, cuándo han sido y cuándo han dejado de ser equipo del régimen. En tercer lugar, cuándo el Barça, que ganó, vuelvo a decir, 6 ligas antes de 2001, entre 1900 y 2001, entre 1990 y 2001, fecha de la contratación, por lo menos que sepamos, de Enrique Negreira, ¿cómo es posible que, no siendo el equipo del régimen, ganara 6 ligas? y así sucesivamente. Y voy a decir otra cosa más. El Barça es probable que sintiera el efecto de Di Stéfano, ¿cómo no? Y también es cierto que el régimen, en términos publicitarios, se aprovechó en un mundo político totalmente clausurado para el régimen español, que se aprovechara de los éxitos y de la difusión internacional que tuvo el Real Madrid. No lo niego. Pero lo que no niego también es que el Barça fue un gran competidor del Madrid en aquella época. De hecho, ganó 5 ligas entre 1939 y 1953, y en aquella época gloriosa del Real Madrid, el Barça ganó ligas y llegó a una final de la Copa Europa. Lo que pasa es que estuvo, como ahora, mal gestionado económicamente y tuvo que vender a su Di Stéfano, que no era otro que Luis Suárez. Lo vendió al Inter, y en el Inter Luis Suárez ganó 2 Copas de Europa. Esas cosas hay que decirlas como son y no entrar en subjetividades que no llevan a ninguna parte.
¿Algún comentari, García Luque?
Uf, entraríem en un debat molt interessant també, no? No sé, coses puntuals, per exemple. El Barça no reté Luis Suárez, però és que Luis Suárez se'n va plorant a veure la directiva del Barça demanant que el deixin marxar, que no li arruïnin la carrera perquè ell se'n vol anar a l'Inter. I el Barça, doncs, per una banda, es veu forçat a vendre'l i per altra li interessen els cèntims. Això és evident. Però torno a insistir, el que s'ha de mirar especialment, si algú vol parlar del Madrid com a equip del règim, és a partir de Di Stéfano.
Val. Aviam, Joan López Alegre. Joan.
Jo començaré amb una anècdota, ja que el García Luque parlava de que la història del Madrid, que jo desconeixia, s'havia menjat a Carlos Padrós, que és el fundador del Madrid. Jo tinc que dir que jo vaig conèixer Florentino Pérez a Zoco, que era, va morir ja, però era el marit, a més, de Maria Ortiz, i a Valdano, amb una visita a Mataró, que a més tenia un sopar, si voleu, una mica pintoresc, en el restaurant d'Isla Fantasia, amb Florentino Pérez, a la que ells feien una visita en el nínxol de la família Padrós, que, per cert, com a anècdota, estan enterrats a la mateixa línia de nínxols que la família Peiró, el ministre de la República. I jo crec que a Mataró té encara l'únic carrer que deu haver-hi a Catalunya, el fundador del Madrid, perquè el carrer Carlos Padrós a Mataró existeix. O sigui, no sé si la història del Madrid se l'ha carregat o no, però jo he conegut a Florentino amb aquesta circumstància, si voleu, una mica especial. Dit això, jo crec que una mica el Santi, amb el que està dient, té raó. Avui explicava Sostres, que és un culer de pro, amb un article que escrivia.
Ho dissimula bastant bé, eh?
Bueno, però és un culer de pro, i parlaré no de futbol, sinó molt breument de comunicació. Avui explicava en un article a Sostres que Puigdemont, Sánchez i Laporta tenen la virtut de que són com els gats i sempre cauen de peu. I amb això estic bastant d'acord. Jo crec que ahir Laporta fa una cosa exitosa, que és desviar el tema de per què s'ha estat pagant el vicepresident del comitè d'àrbits durant 3 lustres, i ho transporta en un tema polític i emocional, que al final és la base del futbol, la part emocional, no la part política. En aquest sentit la porta ahir té èxit. El Barça a dia d'avui jo crec que té un problema essencialment d'ordre reputacional. Què fa la UEFA, què fa la UEFA amb la Champions, què ha passat amb les aficions a Getafe o què ha passat amb les aficions a Sant Mamés, quina és la percepció que l'opinió pública i la gent del món del futbol té en relació a una marca que fins no fa gaire tenia un valor indubtable, no? La conya aquesta de Núñez, de que estic molt content d'estar en un ajuntament que porta el nom del nostre club, arriba un moment a la història que deixa de ser una broma i és, efectivament, pràcticament una realitat. O sigui, el Barça es converteix en un motor econòmic, social, en molts sentits. I en aquests moments això està en joc. Jo crec que Laporta, des d'un punt de vista de comunicació, ha tardat molt a sortir, i crec que, conscient de que s'ha equivocat, tardar molt a sortir, donar explicacions, ahir el que intenta fer és una mica un espectacle de Boniem, quan sortien a cantar i sortia a fum de discoteca, per no parlar de res i per aconseguir exactament el que estem fent en aquests moments, que és parlar de la Guerra Civil, de l'any 53, de Carlos Padrós, de Di Stéfano, de Kubala, i d'una sèrie d'històries que no són el fons del tema. El Madrid, si tu em dius, des d'un punt de vista, segueixo parlant només de comunicació, què hagués fet jo? Honestament, jo hagués fet exactament aquest mateix vídeo, però després l'hagués donat a un mitjà més o menys afí, OK Diari o Libertat Digital, posem els noms concrets, l'hagués filtrat i després hagués fet que tot el meu entorn li donés difusió. Crec que la porta no ha estat a l'alçada amb el temps que ha tardat a sortir, no està a l'alçada ahir quan fa tot aquest espectacle polític-mediàtic i tal, que res té a veure amb el que ahir se li demanava en comptes i el que ell va dir que faria, i crec que el Madrid s'equivoca a l'entrar en confrontació, perquè Laporta és un personatge menor i el Madrid es converteix també en un personatge menor a l'entrar en aquesta rèplica.
Toni Aire.
A veure, jo, idees. Jo, el Laporta no enganya, i no enganya pel que és i pel que fa com a president. Ell ho va advertir el que va fer ahir. Ja fa dies que va dir que sortiria a l'atac. Doncs va sortir a l'atac. Què és la millor defensa? Un bon atac. Després hi ha la teva habilitat per aconseguir això i el possible error de l'altre de caure-hi. En aquest atac, que com bé dèieu ara, doncs simplement mira de desviar cap a una mirada, cap a un marc mental, cap a un frame que li sigui positiu i que no sigui doncs, el més problemàtic d'explicar. Ara intentaré apuntar també per què ho fa això. Però aquí hi ha la seva habilitat d'aconseguir això, no tothom ho aconsegueix, picar a Florentino ni picar al Real Madrid i que responguin, i hi ha l'error de l'altre si és un error. Si és un error, perquè ho hem comentat també. És a dir, les relacions entre Florentino i Joan Laporta amb el seu projecte de la Superliga, etc., no són dolentes. Al contrari, s'han entès bastant bé. Per tant, l'atac d'ahir de Laporta no va ser contra Florentino. És a dir, ell va picar la major. És a dir, ell va anar contra allò que significa el Real Madrid. I sobre allò que significa el Real Madrid, en l'imaginari de moltíssima gent. Després hi haurà una part de construcció, de realitat, de fets basats en fets reals o no. Però que el Madrid ha estat l'equip del règim és una convicció gairebé històrica en el catalanisme i en el barcelonisme, i en una part d'Espanya també, igual com que el Barça va ser l'equip, o ha estat l'equip del catalanisme. És a dir, hi ha una construcció d'un cert imaginari de l'espanyolisme de Franco al voltant de Madrid i dels grans fitxatges del Madrid i de les victòries i de les copes del Real Madrid, i això és així, igual com hi ha hagut un imaginari del catalanisme que ha tirat del Barça, com ens deia Vázquez Montalbán al seu dia, com l'exèrcit de Catalunya que no té, etc. Aquí hi ha un autor molt interessant, que és en Carles Santacana, que jo el recordo els temps que vaig estar treballant al Barça, a la revista del Club, i que el teníem com a historiador de referència de la revista del club. Ho dic també perquè hi ha maneres i maneres de portar mitjans d'un club. No cal que tot sigui com Real Madrid Televisió o aquesta màquina de propaganda tan tòxica. És a dir, pots tirar dels experts. I en Carles Santacana va escriure un llibre, El Barça i el franquisme, crònica d'uns anys decisius per a Catalunya, en els que et posava, per exemple, 1968-1978. No és tot el franquisme. És una part del franquisme. Però és un franquisme que va durar anys i que va marcar moltíssim. I va més enllà de que el Madrid guanyés o no guanyés. És a dir, era més enllà, com, igual com el Barça va més enllà del que passa a l'estadi al Camp Nou, la seva significació, la utilització que n'ha fet el catalanisme a falta d'altres referències i d'altres potències ha estat allà, més enllà del que passa a l'estadi, amb el Madrid també ha passat. Aleshores, davant d'això, Joan Laporta hi va fer una cosa interessant, que era dir, escolta, ell treu documents, et treu papers, et diu els informes, et treu els CDs, etc, el que t'ha estat intentant acumular en aquest temps.
Madrid.
Però, el Madrid. Però, per què ho gira cap al Madrid? Perquè el Madrid també s'ha sumat al Fuenteovejuna, que tot han fet contra el Barça ara, todos a una, jutjant-lo, com deia Laporta ahir, abans de que això ho faci un jutge.
Xavier García Luque, alguna cosa més?
No, jo trobo que és important aquest últim punt, no? Vull dir, Laporta podem dir que va utilitzar el Madrid perquè li interessava, però és que la realitat és que el Madrid és el primer que havia ficat els peus a la galleda i havia dit que s'hi personava, quan ja ho havia fet la Lliga de Futbol Professional, que déu-n'hi-do, també en podríem parlar, però bueno. I llavors li dona aquesta facilitat, i a partir d'aquí, doncs, Laporta, evidentment, com va dir, ataca. Res més.
És, per això volíem començar amb aquest tema, perquè aquí hi ha, primer, la part de, que per cert podríem parlar també de Javier Tebas en algun moment, com deia també el Xavier García Luque, però aquí hi ha una altra cosa que hi ha molta gent que pot pensar, jo, Segurola, diu, clar, Segurola, segur que Florentino, Segurola? Florentino? Si li preguntes a Segurola per Florentino i el que ha passat Segurola amb Florentino, les ha hagut de patir Segurola amb Florentino. O sigui, Segurola dona sempre la seva opinió sobre el que li dona la gana i com li dona la gana, i allò que diuen, va amb la seva, sempre, sempre. Hi ha coses que no agradaran, coses que sí que agradaran, però Segurola, perdona, Santi, va ser víctima de Florentino Pérez. Víctima. Vaig bé, Santiago?
Bueno, yo no me siento víctima, pero evidentemente no soy un personaje de su agrado. Está clarísimo y ya está. Hay que dejarlo ahí. Pero vuelvo a decir, la eficacia del discurso de Laporta, yo creo que es un discurso para convencidos. Y ya está. Segundo, me parece que hay mucho de ficticio en la puesta en escena de Laporta y en la respuesta del Real Madrid. Yo vuelvo a decir, Laporta ganó las elecciones en 2003 y ha vuelto a ganarlas ahora con un cierto, vamos a decirlo entre comillas, amparo del Real Madrid. Eso es así. Es decir, cuando en 2003 derrotan a Bassat, que era el presidente que de ninguna manera quería ver Florentino en el Barça, Laporta y Rosell se sacan 3 días antes de las elecciones, se sacan de la manga el fichaje de Beckham, que no se iba a producir de ninguna manera porque lo tenía fichado el Real Madrid. Eso tiene un alcance electoral importante y el Madrid no dice nada hasta que ganan las elecciones. Y el día siguiente el Madrid anuncia el fichaje de Beckham. Y hace 2 años, Laporta, en octubre, 5 meses antes de las elecciones, coloca una pancarta de 40 metros a 60 metros en un edificio a 60 metros del Bernabéu, territorio florentino total, territorio Real Madrid, territorio Madrid, Madrid Real Madrid puro y duro, y está allí, se tira una buena temporada esa pancarta, es decisiva en la victoria de Laporta, y todos sabemos cómo actúa Florentino cuando no le gusta una cosa. Se hace lo que él dice y ya está. Y sin embargo, esa pancarta se colocó, se mantuvo y por ahí ganó Laporta a las elecciones. Totalmente, eso es así. Que no nos vengan con tonterías, que no nos distraigan. I hay que...
Tu creus que han parlat, Segurola? Tu creus que han parlat aquestes últimes hores Laporta amb Florentino?
Pues el otro día, ayer me parecía escuchar a Laporta que habían hablado. Y yo creo que hay que decir otra cosa, es que no solamente es el tema de la Superliga. El Barça está en una situación económica absolutamente deplorable y eso la culpa no la tiene nadie, la tiene el Barça. Y en parte, buena parte de los refuerzos que está recibiendo el Barça son vía a través del Real Madrid. Muchos de los principales clientes del Real Madrid en la construcción del estadio, en la gestión del estadio Bernabéu, están ahora también en el Barça. Sixth Street, que tiene el 50% de los derechos de no sé qué. O sea, que no me vengan con tonterías. Porque eso es así. Y siguen además empeñados los dos en la causa legal por la Superliga. Y otra cosa es que lancen a las masas a discutir porque les conviene. Porque les conviene. Pero estamos hablando de otra cosa. Y lo que estamos hablando es por qué esa cosa tan fea, tan desagradable, verdaderamente inexplicable, que ha hecho el Barça, que es contratar con 4 presidentes más los que han participado como presidentes circunstanciales en periodos electorales, no han comunicado a sus socios, no han comunicado a nadie que tenían bajo contrato al vicepresidente de los árbitros. Y eso es así. Y me pueden sacar todas las cajas que quieran, porque además no tiene nada que ver en gran parte de este asunto el hijo de Enrique Negreira con Negreira, que no nos confunda. Eso es así.
Un dels historiadors coneguts també, que és Xavier García Luque, el Manuel Tomàs, ha fet un tuit dient: com han pogut fer un vídeo tan groller? Si fos un treball del col·legi tindria un suspens com una catedral. Tu també, com a persona que t'agrada la història del que ha passat al Barça, opines així?
Home, totalment, totalment. No sé si ho he comentat al principi, però sembla una cosa feta a correcuita, traient del calaix el primer que han trobat amb un nivell baixíssim. Que, com bé deia el Santi, això t'ho fa circular per vies externes i, bueno, mira, fes el que vulguis per donar-li l'oficialitat de la televisió i del club donar-li aquesta oficialitat és caure en un error jo crec molt gros, perquè és que no té nivell aquest vídeo. Poden explicar altres coses, però no treure això i dir que si Solís Ruiz va anar a la inauguració del Camp Nou, i, doncs molt bé, i no hi va anar Franco perquè no va voler, però evidentment estava convidat obligatòriament, només faltaria que no l'haguessin convidat, no?
Per cert, tu que ets amant de la història del futbol, Xavi, els arxius del Madrid tenen... És a dir, que hi ha una persona que es diu Manuel Tomàs, hi ha gent que ha estudiat, el propi García Luque... Escolta'm,
Els arxius del Madrid tenen la mateixa transparència? Es poden consultar com els arxius del Barça?
No, en absolut. Es poden consultar amb uns permisos especials i sempre amb aquella idea de que no saps si t'estan ensenyant tot o t'estan ensenyant només el que a ells els interessa. Bueno, són els seus arxius, tampoc estan obligats, no? Però no, el funcionament és completament diferent. Recordo que per reescriure el llibre sobre el cas Di Stéfano vam aconseguir, el Jordi Finestres i jo, vam aconseguir un permís especialíssim per consultar la correspondència de Bernabéu durant l'etapa de les negociacions. Era una època en què tot es feia per carta, no? I el Bernabéu es comunicava, fins i tot perquè era un estiu, a més, amb els seus directius, amb el suport, amb tothom, i vam aconseguir, i allà hi ha informació valuosíssima. Ara, fàcil d'arribar-hi? No, molt difícil.
Xavier García Luque, fins aviat. Gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. 10 minuts i les 10, un punt del matí. Espera't, encara no hem acabat encara.
Del Barça?
Home, sí, clar, que vull parlar un moment del tema també, si voleu, el tema d'ahir a la porta. Jo volia parlar ara. Primer, a part que us heu mesclat tots tot, jo volia parlar primer de com el Madrid cau a la trampa i fa aquest vídeo absurd a la nit, allò corre cuita amb aquesta frase final que sembla que s'estic cagant sobre la porta, i després el que va passar ahir amb la porta, perquè una cosa ens porta a l'altra. Però per cronològicament, la notícia la desvia el Madrid a última hora.
Ara tu et preguntaves això. A veure, quan putineges la història perquè la història et certifiqui una tesi que curiosament és la teva, sempre cotreges.
I sempre sí que és perdut.
I és que, ho sento, però és que és processisme. Cauen en la tampa.
I vas arrossegant.
Semblen catalans processistes. És a dir, el Jan, molt hàbilment, com deia el Toni, posa la llavor, i ells, per comptes de fer el que mana el senyorio, que és callar, no donar-se per al·ludits, i deixar que el silenci parli, foten aquell vídeo que realment és una cutrada. Però jo, és que la tesi del Segurola és que és palmària. És dir, escolti, això està fet per excitar les masses, això desvia l'atenció d'un tema que segurament a nivell judicial acabarà en no res, i implica que més o menys els convençuts segueixen el seu equip, que és la base del futbol.
Però això és que els convençuts que abans algú deia que era la qüestió de les emocions, és a dir, al final la política va molt per aquí, però el futbol, què és el futbol més que sentiment? Ara, moltíssima gent ja ha condemnat el Barça perquè el portava condemnat de casa i li tenien unes ganes tremendes.
Però no canviarà l'opinió, Toni, aquesta gent. Per moltes rodes de premsa que es facin.
Llavors, ell surt amb uns carpesanos allà davant, amb unes carpetes, amb els CDs, el que vulguis. Tot això, total, no t'ho compraran igualment. Ara, on vas? A picar allà on hi ha aigua? És a dir, i el Madrid demostra, jo sóc molt de doctrina Xavi Puig, i avui feia un bitllet boníssim en el que et destrossava el que era el vídeo ahir. És tal qual això, és cutre, és lamentable, és d'aficionat, i no és aficionat. El Real Madrid i el Florentino, sí, se'ls pot dir moltes coses, però aficionats no ho són. Per tant, què passa? Que ahir es revolten i piquen, es piquen.
És un vídeo que és porno per la gent que va calenta.
Exacte,
ja. És un vídeo que ja està fet així.
Però per això és la part que jo no sé si és un error. És a dir, per moltes coses que hem dit, jo no sé si pot ser un error d'aquestes dimensions.
Però si és que hi ha algú... Perdonadme, jo, cuando se habla de error, nos puede parecer que es cutre, nos puede parecer que es insustancial, nos puede parecer lo que sea... Pero forma parte de una estrategia que conviene a los dos.
Es que yo no sé
conviene
si es un error,
al Barça y conviene al Madrid, porque además acentúa la visión, que ya es bastante desgraciada, por cierto, de que el fútbol español es cosa de dos. Entonces, eso es como si el resto de los cuarenta y tantos equipos que han jugado en la Liga Española desde 2001 hasta ahora, en la primera división, los 20 de ahora más muchos que han pasado, no existieran. Y este acto de arrogancia y de soberbia, yo creo que de los dos clubes, por una parte les hace sentirse más fuertes todavía. El que haya ruido, de alguna manera acentúa esa posición primigenia que tienen los dos, y desbarata y saca de la partida futbolística, que es importante en este país, porque no solo existe el Madrid y el Barça, al resto de los equipos.
Y les facilita el relato de la Liga Europea, Santiago. Claro,
porque esto forma parte de un relato en comandita entre los dos. Eso es clarísimo. El asunto principal, que por el que la gente los periodistas, los ciento y pico periodistas, fueron ahí, no fueron para escuchar si el Madrid es el equipo del régimen o no. Y el relato de la gente del fútbol en el fútbol español no es para ver el vídeo del Madrid para que se digan que el Barça, que no sé qué, no sé cuánto. Es otra historia que todavía no está explicada y que sobre la que todavía aquí en este programa no se está hablando. ¿Qué narices hace el Barça contratando por 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros? Y esa es la pregunta que nadie es capaz de contestar.
Deixa'm dir una cosa, vull dir, és que tampoc, no ho sé, el govern espanyol, per exemple, jo crec que Laporta conteste a les persones que l'han acusat. El govern espanyol s'ha personat contra aquesta causa del Barça i no s'ha personat contra el cas Pegasus. Evidentment que això demostra un esbiaix que el Madrid és l'equip del règim. Tu trobes normal que un tema que s'haurà de demostrar l'acusació, perquè de fet ni Hisenda ni ningú de moment hi ha trobat res, i tots els nostres contertulians suposo que estarem bastant d'acord en que penalment no hi haurà absolutament res.
Estamos aquí, estamos divagando sobre lo
bueno,
que creemos
y lo
que
no, pero el caso, gobierno español,
hay una causa, hay una causa abierta por un acto que francamente es feísimo. No sé qué consecuencias tendrá, pero es un acto que dentro del mundo del deporte es francamente nada tolerable.
No, y menos tolerable, mira, en el campo del Bernabéu hubo durante muchos meses una pancarta que ponía: Mou, tu dedo nos enseña el camino.
A mí me lo vas a comentar. Parte de mis problemas vienen por ahí.
Mireu, seguint amb el fil de lo que diu el Santi, anem a posar un exemple. La majoria de gabinets jurídics i d'economistes de les grans companyies energètiques d'aquest país i dels grans bancs estan formats per advocats de l'Estat en excedència i per lletrats que venen o de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per què? Perquè aquestes persones que estan amb excedència de l'administració, quan salten a aquestes grans companyies, perquè les portes giratòries no són només del món de la política, resulta que després poden trucar en els seus amics, companys, coneguts i saludats en aquestes institucions, que són els reguladors del seu mercat i, per tant, els que els poden fer guanyar 1.000 milions, 2.000 milions o 3.000 milions. En el futbol, i és una mica el que jo entenc que està explicant el Santi, passa exactament igual. Serà perdillo aquell que pensi que els dos grans clubs que hi ha a la Lliga Espanyola, que són el Barça i el Madrid, no tenen una influència decisiva a qualsevol estament que regula tot el negoci i tot el món del futbol. Es digui Lliga, es digui Federació, i gran part dels merders que hi ha és la lluita d'aquests dos grans clubs per tenir més influència, per tenir més poder sobre la patronal i sobre qui organitza la competició. Però atenció, perquè el que aquí realment el Barça s'hi està jugant, jo crec que va molt més enllà de si hi ha una obertura de diligència, si hi ha una declaració de la porta no jutjat, etc. Aquí del que estem parlant és quan, per exemple, Spoti o qualsevol altre gran patrocinador del Barça tingui que renovar els seus contractes de patrocini, que són de centenars de milions, sí, i que tenen que veure amb els límits salarials, en qui pots fitxar, etc. Amb quines condicions ho faran? Ah. Com afecta això al Barça? Efectivament, la UEFA acabarà dient-li al Barça que l'any que ve no pot jugar a la Champions.
Però Joan, per defensar-se...
Aquesta és la qüestió. I amb això acabo, jo crec que Laporta no va aconseguir despejar cap de les pilotes que situïn el Barça en una posició més sòlida.
Però deixa'm abans amb el Florentino. Només una frase. Laporta pot semblar, per la seva comunicació no verbal, pel personatge, tot el que sigui, que echarme lo que sea, que ho puc amb tot. Tots els clubs d'Espanya i la Lliga van en contra, i l'error del Madrid és que s'hi fica, en teoria, en aquesta excelsa relació que tenen en aquests moments. Quan s'hi fica, li dona l'excusa per focalitzar. És a dir, ell no pot amb tots. El Barça no pot respondre a tots els clubs d'Espanya, de cop i a la Lliga, i al senyor Infantini, i a Tatianana. No, identifica un personatge que és l'antagonista clàssic, quan s'hi ha ficat, que és el Real Madrid, i focalitza. I llavors, una altra observació: quants presidents d'Espanya, del govern d'Espanya, heu vist a la llotja del Barça que no li costés Déu i ajuda d'anar-hi, com el mateix Zapatero, que era un paio que era del Barça, en teoria, i tot el seu mandat va haver d'estar intentant evitar anar a la llotja del Barça perquè no es veiés aquesta fotografia. En canvi, quants presidents no hem vist a la llotja del Real Madrid amb tota la tranquil·litat del món, amb la Fenar fumant-se un puro i el que fos? Aquesta imatge existeix i respon a una realitat. És a dir, el Madrid, ho vulguem o no, durant el franquisme, es va construir en un símbol d'Espanya, un símbol de l'Espanya franquista, d'aquell últim tram, igual com el Barça del catalanisme.
És plana superada, anem a parlar una mica del tema a la porta.
Però hi han caigut.
Escolteu-me, ho deixem aquí.
Ai, Dios. Seguim, no?
Ai, Dios. Ai, Dios. Ai, Dios de Segurola, m'ha encantat.
Però no hi ha segona part.
Ai, Dios. No, home, la segona part podem continuar. És que hi ha una persona Andorra esperant-me. Però ja veig que...
Ostres.
Pel que hi vam comentar... Perdona, pel que hi vam comentar aquí, recordeu que vam fer un programa especial ahir llarg, del que va passar fa 24 hores, que no ens hem oblidat, del que va passar fa 24 hores, que deia ara el Santi Segurola, deia, hi ha algunes preguntes que han quedat sense respondre...
Todes.
Van quedar sense respondre.
Ja, però no t'oblidis, Jordi, que són els acusadors els que hauran de demostrar les acusacions.
Clar, és un petit detall, això. Sí. És a dir, quan algú acusa de lladre un altre, la feina no és el
s'ha de demostrar la culpabilitat
per dir que no ha robat. Clar. És l'acusador. És que això ho estem, t'ho juro, potser perquè vivim fa anys a Twitter i estem molt acostumats a dir aquest és un no sé què, aquest és un allà... Les coses s'han de demostrar. I és molt propi d'Occident i de les societats civilitzades que es trigui a demostrar que les coses s'estudiïn i que s'esmercin. I de moment ningú, d'un delicte imputat al Barça, ningú l'ha demostrat. No, Bernat, i això és el titular.